Què n'hem d'esperar?
Pues re, intentarem fer l'aquari el millor possible, passar a finals, i després al final sabem que no tenim el mateix motor que els altres, així que intentarem jugar les nostres cartes, que és anar a reservar, anar a intentar passar les baixades, i crec que el nostre punt fort són una mica les baixades també, amb el Colell, i intentarem, doncs, això, jugar les nostres cartes, i si podem fer un diploma seria un resultadazo i ens encantaria fer-ho.
Molt bé. Escolta, Jaume, t'estic escoltant mentre converso amb tu, tens el parlar de la Seu, però tu no ets de la Seu, eh? Tu ets de Badalona.
Bueno, sí, vaig néixer a Badalona. A veure, soc de la Seu perquè he viscut tota la meva vida allà.
Et sents de la Seu,
però...
tu?
Sí, aviam. He viscut 6 anys a Badalona, vull dir. Wow. I en tinc 24.
O sigui, tu, quan sí, et pregunten d'on ets, tu dius que ets de la Seu.
Sí, sí, òbviament.
Vale. O sigui, ets un tio de la Seu nascut a Badalona.
Sí, exacte.
Això mateix. Molt bé, escolta'm, que vagi molt bé aquesta prova que et queda, que vagi bé per la vila. Això serà aquesta prova del Team Sprint, quin dia?
El 18.
El 18. Mira, justament el dia abans que entri en escena l'Esquimo, i en aquest cas l'Oriol Cardona, que no sé si us haureu creuat per aquí a la Vila Olímpica, diria que no, perquè em sembla que és una altra ciutat, oi? Una altra població.
No, estem en una altra. Ells no sé ben bé estan, però no és el mateix.
No és el mateix lloc, però...
Desitjar-li molta sort des d'aquí, que segur que ho fa superbé.
Exacte, perquè aquí tenim opció de medalla catalana, i n'estarem molt pendents a l'esquí de muntanya, l'Oriol Cardona, que competirà també amb l'Ot Ferrer i la Maria Costa a la prova sprint, i també el veurem a l'Oriol, deia que la seva millor prova és els relleus mixtos, amb l'Anna Alonso, la granadina, això serà ja uns dies després. Doncs bé, encara moltes coses per explicar en aquests Jocs Olímpics d'hivern. Jaume Pueyo, ha estat un plaer conèixer-te i que vagi molt bé el que queden de jocs.
Merci, moltes gràcies, que vagi bé.
En directe aquesta conversa amb el Jaume Pueyo, un dels 11 catalans que són en aquests Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo. De seguida actualitzem marcadors, per cert que primera divisió ha ratllat distàncies, el Villarreal davant del Getafe.
Sí, ha marcat Mikel Tadze, falten 3 minuts més l'afegit, ara contra rellotge l'equip de Marcelino, 2-1 guanya el Getafe.
I també ha començat el partit de la penya a la pista del Saragossa, ara ho expliquem. Abans, notícies, Gemma Bonet, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora continua sent notícia al vent. A la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre demanarà la declaració de zona catastròfica després que el temporal de vent ha empès l'aigua de mar i ha inundat més de 400 hectàrees de camps d'arròs. A Deltebre, la ventada també ha comportat diversos trencaments a la zona del Fangar i l'entrada d'aigua de mar a una bassa d'aigua dolça. Javier Casanova, president dels regants de l'Esquerra de l'Ebre, reclama una actuació ràpida del govern.
Vam demanar a l'administració que fessin alguna cosa, no han fet res. Nosaltres ja estem cansats de la desídia a les administracions, però tant. Nosaltres, si no actuen ells, actuem nosaltres. I actuarem i farem les actuacions que pertoquen per garantir que la gent d'aquest territori pugui continuar vivint aquí i, en principi, pugui fer rot.
Per tant, doncs, els arrossars de l'Ebre molt afectats per aquesta ventada i les rues de carnaval a diversos municipis de l'Alt Empordà ja s'han cancel·lat per les fortes ventades. A Roses, per exemple, una de les més importants, preveuen traslladar-la a dilluns, si el temps ho permet. A Llançà també s'ha suspès i a l'Escala han substituït el carnaval infantil per una xocolatada en una sala polivalent. Per tant, doncs, el vent que està afectant diverses rues a diversos municipis. L'autopista AP7, recordem, on continua tallada a l'Ametlla de Mar i a l'Hospitalet de l'Infant en sentit nord cap a Tarragona a causa també del vent. A més, el servei ferroviari també està afectat per les ventades. S'ha suspès la connexió de llarga i mitja distància entre País Valencià i Catalunya durant tot el dia a causa de la interrupció de la circulació de trens al corredor mediterrani. A Rodalies hi ha diverses línies que arrosseguen retards de mitja hora o més per motius de seguretat perquè el vent fa que hi hagi limitacions de velocitat. Per tant, doncs, problemes també i retards especialment a les línies R13, R14, R15, R16 i R17. Més qüestions, altres temes. Després de declarar davant del jutge de guàrdia, ha quedat en llibertat l'home detingut a Ripoll, acusat d'una presumpta agressió sexual a una noia menor d'edat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir dijous. Ha passat, com dèiem, ja a disposició del jutge, que l'ha deixat de moment en llibertat. Segons un comunicat de l'Ajuntament de Ripoll, l'acusat d'aquesta agressió sexual és l'imam de la mesquita de la població. I acabem amb una informació de l'àmbit internacional. L'opositora veneçolana i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, reitera el suport a les accions militars de Donald Trump contra les narcollanxes i demana que els països europeus també hi intervinguin. Ho ha dit la dirigent a l'exili des del Fòrum de la Conferència de Seguretat Europea de Múnich.
Penso que no són només els Estats Units, sinó que també els països europeus han d'actuar en coalició per dur a terme una operació contra el narcotràfic. El missatge que han de rebre aquestes organitzacions és que hauran de retre comptes davant la justícia internacional.
Això és el Tot Gira.
Benvingut.
Des del 2004.
Això no pot ser.
Amb David Clopés.
Curiós, un fan de l'Espanyol, però és una gran persona.
Som els del Tot Gira. Recordeu, a 6:45, transmissió del Barça-Eibar, Lliga F, des del Johan, amb el Ripoll, amb la Susi Sala, i també des de Can Dragó, a Europa Tarazona, amb el Sergi Camps. Posem en ordre marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, instants finals, el partit del Coliseu.
A punt d'entrar l'afegit, després que el Villarreal retallés distàncies amb el gol de Jorge Mikautadze al 90 de partit, Getafe 2, Villarreal 1.
Recordeu que s'ha jugat avui l'Espanyol 2, Celta 2. Segona divisió.
Ara mateix, el temps afegit també, minut 90, Burgos 1, Cádiz 1.
Més coses, futbol internacional, avui mirem cap a Anglaterra, no hi ha Premier, hi ha jornada de cap.
Hi ha FA Cup, 7 anys de final, i ha guanyat el City contra un tercera, City 2, Salford 0.
Lliga CB de bàsquet, Ernest Macià ha començat el partit de la penya a la pista del Saragossa.
Fa 3 minuts, la penya està guanyant 4-5.
Lliga Sobal d'handbol, el Barça juga el seu partit en recta final ja a la pista del Valladolid.
Acabarà d'aquí un quart d'hora aproximadament, guanya el Barça, ho fa de manera còmoda, Valladolid 21, Barça 27.
També està jugant el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol.
Aquí no va tan bé perquè perd 3 gols a la pista de l'Sporting de La Rioja al minut 17 de la segona part. La Rioja 19, Granollers 16.
Rugby, 6 nacions, segona jornada. Hem explicat en directe la victòria d'Irlanda davant d'Itàlia, suant, però han guanyat els irlandesos, primera victòria dels 6 nacions, i compta perquè els anglesos estan patint davant d'Escòcia a Murrayfield.
I és que ha començat com un troll la selecció escocesa guanyant per un 17-0. Un assaig d'Anglaterra ara situa el 17-7 i a més tindrà cop de càstig per situar el 17-10, primers 25 minuts de la primera part.
Ok, patins, dia de jornada europea, tenim partits de Champions, també d'Europa Cup, la segona competició.
Mira, l'Europa Cup ara mateix el Voltregà està golejant el Noisy Le Grand per 3-0, partit tot just acaba de començar fa 15 minuts.
És l'anada dels quarts, recordem.
De moment ens va molt bé en aquesta anada dels quarts de final. A la Champions femenina, ok, patins, el Cerdanyola continua empatant a la segona part contra el Tricino, empat a 0, Cerdanyola 0, Tricino 0. I també en hoquei, en aquest cas en hoquei masculí, a l'hoquei Lliga Masculina, està guanyant el Noia a la pista del Ribes per 0-2 a la segona part.
No sé si tenim ja marcadors definitius també a la Lliga Femenina de Futbol Sala. Jugaven els dos catalans, tant les Corts com el Penyesplugues.
Ara mateix s'acaba el partit de les Corts contra el Xiloetxes. Xiloetxes és que no te la quedes. Està perdent per 7-1, guanya les Corts. Macià, no fotis aquesta cara. Les Corts 7, Xiloetxes 1. Per tant, golejada de les Mamuts. No va tan bé el partit del Penyesplugues, que està perdent últims instants de partit contra el Navalcarnero, contra el Futsi Atlético, per 3-7.
Recordeu aquesta enquesta que tenim oberta a x.com/totgira, x.com/totgira. El Barça avui ha emès un comunicat molt dur, molt contundent, una carta que ha enviat a la Federació Espanyola de Futbol queixant-se dels arbitratges, i en especial el que va passar dijous al Metropolitano, partit contra l'Atlètic de Madrid de Copa. Us demanem precisament si fa bé el Barça d'enviar aquesta carta i queixar-se de l'arbitratge.
Us preguntem si esteu d'acord amb el fet que el Barça enviï aquesta queixa formal a la Federació Espanyola. Sí o no, el 89,2% creu que sí, el 10,8% creu que no.
Molt bé, doncs aneu votant, anirem actualitzant aquesta enquesta. Macià, la penya, de moment comença bé el seu partit a la pista del Saragossa.
Sí, és un partit de moment amb alternatives, però sí que es veu doncs, que bé, és un partit que es pot guanyar. Evidentment, el Saragossa a casa és fort, però el Joventut ara mateix està guanyant 9-10 i no està jugant ni molt menys amb, per exemple, amb Ricky Rubio. Ara sí que hi havia Tomic, però el canvien. Ha sortit amb l'Udek Hakanson, amb Henry Drell, amb Yannick Crack. És a dir, que té molta rotació i va fent entrar en jugadors importants. Ara seu a Tomic, i per tant, doncs, bé, entre Ricky Rubio a pista, veurem doncs, aquest equip. Entra també Birgander.
Molt bé, de seguida anirem cap al Johan, també cap a Can Dragó. Recordeu, avui juga l'Europa contra el Tarazona, el Barça contra l'Eibar, de seguida amb el Francesc Ripoll i amb el Sergi Camps. Abans, futbol català. Arriba el Mèlic.
El Mèlic del futbol, amb Jordi Mèlic.
Catalunya Ràdio sintonitzem.
Bèl·lic on tour.
De 4 a 9 amb el David Clopés, el Tot Gira escoltem, esperant que arribi el moment.
Futbol català al Tot Gira, i avui trepitjant territori, avui fent país, avui, com vam fer ahir el Dia Mundial de la Ràdio, ens belluguem i som a Sant Pere de Riudebitlles. Què tal, Jordi Meli, com estàs?
Molt bona tarda, estem molt bé, sí, sí, a la comarca de l'Alt Penedès, un municipi, com bé comentaves, de prop d'uns 2.500 habitants, que es diu així, saps per què es diu així? Perquè hi passa un riu, el riu de Bitlles. Ah. Per això el nom del poble. Aquí juga un club que ha acabat de fer 100 anys, el Club Esportiu Riudebitlles, i ens estem connectant des del seu camp municipal de futbol.
Per què has triat Sant Pere de Riudebitlles avui?
Mira, perquè el passat 31 de gener el Club Esportiu Riudebitlles va celebrar, tachant-tachant, el seu centenari. A partir d'ara i durant els propers mesos, fins a finals de desembre, es farà un seguit d'actes, un cada mes. Això és molt curiós. I a més, què han fet? Han estrenat un himne. Per tant, reunim dos fets que en el melic del futbol ens agraden molt. Història, història de futbol, i cultura catalana musical, música. I per parlar de tot plegat avui, hem tingut un dia una mica accidentat, David, perquè avui fa molt vent al nord i al sud de Catalunya. Nosaltres estem gairebé al centre. Ens acompanya aquí en el camp el president del club, l'Àngel Olvera. Àngel, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I via Reportit tenim el músic, un gran músic, David, en Cesc Freixes, que viu a Sant Carles de la Ràpita, però no s'ha pogut desplaçar fins aquí per problemes de vent. Cesc, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Amb Cesc Freixes, que si no tinc mal entès, Cesc, ets de Sant Pere de Riudebitlles, oi?
Sí, 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 soc de Sant Pere de Riudebitlles. Ja fa molts anys que no hi visc, però vaja, les arrels sempre es porten a dins, i s'estiren tant com es pot.
Ara vius a la Ràpita, però ets de Sant Pere de Riudebitlles, i per aquí ja veiem per on va la vinculació amb aquest club centenari, Mèlic. Pel que veig, ha tocat, diguem-ne, un gran músic que tenen al poble per fer el seu himne, no?
Home, jo suposo que el president, no sé si va ser el causant d'agafar en Cesc o no, Àngel.
Home, evidentment.
Ho teníeu fàcil, també, no?
Exacte. Evidentment, no. En aquest sentit, tenint la categoria musical del Cesc, pues, no hi havia cap mena de dubte, no? A part dels valors que ell transmet com a persona, pues, crec que era la persona ideal. Vull dir, no hi ha hagut cap dubte, en aquest sentit.
Doncs, escolta'm, si et sembla, abans de parlar de centenària, que estem parlant del Cesc, dir-vos que el Cesc el tenim ara mateix, doncs, en període de reflexió, si et sembla, David, vull llegir un fragment d'unes manifestacions que fa en Cesc. Diu, a poc, sense presses. Ep, no tinc ganes de tornar a fer concerts, però tot el que vingui vull que sigui en persona. En persona sempre és millor, més terrenal, més intens, més real. Visca el poble que governa les seves eines digitals. Això és un seguit de compromisos impressionant, Cesc?
Sí, té molt a veure també amb una retirada que he fet de les xarxes socials i de tornar una mica a connectar amb allò que ens vincula també, no només amb el poble, sinó amb la nostra gent, no? Tornar una mica a notar el pell a pell i sortir una miqueta d'aquestes dinàmiques que a vegades, no, en el terreny digital encara fa que tot quedi molt més centrifugat, no? I és una cosa que en el terreny meu professional ja ho he patit molt i que no he gestionat mai potser de la millor manera, i ara que estic en una aturada també professional, doncs em venia molt de gust distanciar-me de les xarxes. He tancat tots els meus perfils de les xarxes comercials, diguéssim, que tenia. I aquesta oportunitat precisament de fer l'himne del club de futbol del meu poble era també una manera, doncs, de poder explicar d'una manera més orgànica i sense xarxes entremig, doncs, que estava fent un projecte nou, que és el de l'himne, i que aquesta vegada, doncs, tot el que té a veure amb allò de la comunicació i la promoció que hem de fer els músics, doncs, clar, aquesta vegada ho faig en el terreny, doncs, orgànic, no? sense capes digitals entremig.
T'has sentit, Cesc, esclau de les xarxes? I no sé si un músic s'ho pot permetre, de viure sense xarxes.
Bueno, la veritat és que quan vaig començar era sense xarxes, no? Perquè quan vaig començar fa 22 anys no existia tot el que ara s'entén, no? Com a xarxes socials. Ja no hi havia Facebook, no hi havia... O potser començava, no, les beceroles, no? Perquè era l'època dels fotologs i del MySpace, però una altra manera d'entendre la comunicació, no? a nivell digital o a nivell d'internet. I els músics, en definitiva, ens hem acabat convertint en comercials de nosaltres mateixos, i quan han anat apareixent tots aquests espais d'internet on es podia relacionar d'una manera molt directa i molt fàcil, no?, amb els teus seguidors, doncs evidentment ens hem tornat molt, molt esclaus d'això. I no em faig una lectura extremadament negativa a nivell global, perquè al final doncs, el món també s'ha encarat, no?, cap aquí, però sí que des d'un punt de vista personal crees unes dinàmiques, no?, i al final doncs, tot allò que passa pel terreny digital acaba tenint potser una transcendència que no és ben real, no? No és ben bé real, i aleshores jo crec que ens pot fer perdre una mica el focus, no?, i ens pot fer perdre una mica el sentit del per què fem les nostres coses, no? Ho fem per agradar, ho fem per cada cop tenir més seguidors, o ho fem per senzillament perquè ens ve de gust compartir, no?, cançons, o ens ve de gust compartir tot allò que tingui a veure amb la creació cultural. Jo al final doncs, me n'he cansat i he decidit, doncs, aprofitant també aquesta aturada, doncs, desmarcar-me de tot això i en el moment que hagi de tornar a començar, doncs, intentar doncs, reprendre una miqueta el camí, diguéssim, de tot allò que té a veure amb la comunicació i amb la promoció, doncs, d'una manera més natural, no?, com s'ha fet tota la vida, sense dependre de tot això.
Això es reflexa també, potser, en aquest himne, que té títol, per cert, Sentiment Riu de Bitllenc, on es parla molt d'on és el club, dels valors de la victòria i de la derrota. També es parla una mica d'aquest sentiment del centenari. Es reflexa això en aquest himne, Cesc?
Sí, la veritat és que una miqueta el que volia parlar d'un aspecte potser més humà, més ètic, no?, de l'esport, que d'aprendre doncs, a compartir, no?, una mica la coda final de l'himne va en aquest sentit, no?, els valors d'un club i, a més, els valors d'un club d'un poble, no?, que és un aglutinador, no?, de l'associacionisme local i que, a més, doncs, representa moltes vegades els clubs esportius, no?, de futbol, evidentment, però també els altres representen simbòlicament molt més, no?, que l'esport. Representen valor, representen família, representa inclusió. I aleshores volia remarcar molt aquesta part i al final doncs, les estrofes finals que es van repetint intenten reforçar aquesta idea de compromís, de respecte, d'aprendre doncs, a valorar, no només quan guanyem, sinó doncs, aprendre a valorar tot el que implica doncs, un esport en equip i tot el que implica doncs, no sempre potser estar saborejant que les coses van bé. Després hi ha una part potser més geogràfica en la que sobretot a l'inici de l'himne, no?, es parla molt del poble, parla molt intento parlar molt del lloc on s'ubica el camp de futbol, no?, que és la seu, no?, del club esportiu, que està, diguéssim, a Sant Jeroni, que és un turonet, no?, Nadal, curiosament, hi tenim el cementiri, a baix hi tenim el poble, i aleshores una mica faig aquesta reflexió de que a vegades tocarem el cel, no?, però si toquem l'infern, no?, perquè les coses no van bé, doncs no passa res, no? Hem de seguir i hem de continuar endavant. Una miqueta faig aquestes dues reflexions, no? Una mica potser més en clau emocional, l'altra potser més en clau esportiva i tocant una miqueta el sentit que per mi té el fet doncs, de parlar de poble, parlar de persones, no?, que s'ajunten per tirar endavant col·lectivament en aquest cas un club de futbol i crec que és una de les coses més boniques, no?, de l'esport, és aquest sentiment de formar part d'alguna cosa, no?, que estàs construint amb altra gent.
Ara estava pensant, president Àngel, quin privilegi. Hola. Que en Cesc Freixas, amb totes aquestes reflexions, us faci un himne, que ara l'escoltarem, us faci un himne pensant-hi tant i reflexionant-hi tant. No fer-nos, diguem-la, a la babalà simplement per endollar a l'afició i endollar els jugadors quan surten al camp. I aquí hi ha molta més feina al darrere.
Sí, home, evidentment, ja coneixent el Nemell una mica els seus valors, el que transmet com a persona i tal, pues, bueno, en tot moment és una persona molt cauta, molt, ho analitza molt tot i bueno, el resultat pues, es veu. No? Ha sigut un himne que crec, per lo poc que s'ha ficat encara diguéssim a les xarxes i això, pues, està tenint un èxit pues, bastant important. Sí.
Doncs bé, ara els nostres oients, sense passar per les xarxes, ho escoltaran en directe aquí a Catalunya Ràdio. A veure, Mèlic, primer tastet d'aquest himne del Club de Futbol Sant Pere de Riu de Bitlles, que ha parit en Cesc Freixas.
mira, jo crec que el primer és el començament, que et situa on estem. Som-hi.
Ni en un cim ni en una vall, a mitja costa ben drets, és on hi ha la nostra llar, el vell nord del Penedès.
Molt bé, situem, allò que deia en Cesc, situar on som.
Exacte, després dels valors, que guanyar i perdre forma part de l'esport i que no hem de tenir un mal de cap per això.
Gol, i quan marquem un gol, el nostre cor s'accelera com un molí al mig de l'era. Gol, i quan marquem un gol, som el crit i som la festa, som el repòs de la fera.
Uf, m'agrada molt aquesta tornada.
Aquesta és la tornada exacta. Que introdueix la paraula gol, que per mi és una paraula increïble en un himne, no? Perquè si és de futbol, en el guanyar o perdre, allò que deia, tenim el cos preparat per si ens cal baixar a l'infern, però deixeu-nos descansar quan ens facin tocar el cel. I l'himne acaba d'aquesta manera.
De persistir, respectar el blanc i el blau de sentir, el blanc i el blau d'estimar, el blanc i el blau de seguir, de persistir, respectar el blanc i el blau de sentir.
Caram, és un molt bon himne que ja adverteixo que ja el tenim penjat al nostre mapa sonor, on tenim el mapa de Catalunya en tots els himnes que ja han passat pel programa, més de 300, catradio.cat/himnesfutbol, catradio.cat/himnesfutbol. Ja hem penjat l'himne del Club Esportiu Riu de Bitlles i, per tant, ja el podeu escoltar sencer. I, compte, himne candidat, Meli, que és el segon que presentem d'aquest mes de febrer.
Exacte, vam presentar la setmana passada la secció de futbol sala de la penya blaugrana Montmeló. El president estava escoltant l'himne aquí, emocionat. Diríem que és un centenari molt important. Cada mes es fa un acte, David, i hi ha un mes que ve un amic teu, David.
A veure.
Un tal Bernat Soler. Com és això?
Ah, sí, home.
Sí. Com és això, president, que ve el Bernat Soler?
I té família, per qui em sembla.
Sí, correcte. Bueno, però és... també, aprofitant ara que tinc aquí el micro, no? Pues, la veritat, donar les gràcies al Isaac Ruana, al Noel Núñez i al Amadeu Paratge, que a part de ser la Comissió dels Centenaris, l'alcalde del poble, pues que, bueno, que gràcies a una feina, molta feina, diguéssim, em puc aconseguir, i bueno, es va decidir un acte cada mes per donar-li, durant tot aquest 2026, doncs, visibilitat al centenari. Uh-huh. I el que dius, no?, que el fet de que em sembla que el Bernat Soler, quan era petit, doncs havia anat a veure el camp de futbol.
Em sembla que la seva besàvia, si no recordo malament, la seva besàvia és d'aquí de Sant Pere, era de Sant Pere de Riu de Bitlles.
Sí, sé que tenia unes arrels, que era la besàvia, i segons tinc entès, em sembla que havia vist algun partit del Riu de Bitlles en directe, llavors, pues, bueno, pues, qui més no, que pugui fer un acte, també vindrà el Carles Vinyes, em sembla, el Ramon Usall, i bueno, es farà una xerrada de futbol de valors amb l'eina com a esport, i el Bernat Soler, pues, serà una mica el que portarà el cotarro, no?, com diem.
És un centenari on, evidentment, el sentiment que ara parlava en Cesc s'ha fet palès, sobretot, per exemple, amb el primer acte del passat 31 de gener, que es va fer, doncs, en el vell camp dels arbres d'aquí de Sant Pere de Riu de Bitlles, que allà van saltar llàgrimes, president?
Bueno, va ser una manera de fer una mica de ficar en valor el club, doncs, on... fins a l'any 84, em sembla, que va ser el Camp dels Arbres, que es va fer un acte on vam fer un partit amb la Mainada, després els més veterans, gent amb 70, 75 anys, que, bueno, veies tots il·lusionats, recordar vells temps, no?, fer, bueno, una mica del recorregut, no?, i vam decidir, doncs, fer aquesta mica d'acte aquí al Camp dels Arbres, uh-huh, l'antic camp de futbol.
Hem de dir, David, que l'equip està a tercera catalana, hem de dir també que tenim president fins al mes d'agost, perquè aquest president, doncs, acaba el seu mandat i ha dit prou, just quan estem fent el centenari. És ben cert que hi ha moments d'emoció, sobretot quan estàvem doncs, aquí avui aquesta tarda, abans d'entrar, em deia, home, hi ha moments d'emoció perquè veus a la canalla disfrutant quan fem la presentació dels clubs i dels equips. Tens molts moments, però també hi ha moments durs que fan que un prengui aquesta decisió.
Quants anys portem, president? Quants anys portem fent la feina?
Bueno, de president serà el quart any i a la Junta seran 14 anys.
Oh, 14 anys, clar, és molt de temps, això.
I a més, ha aparegut un altre club aquí, a Riu de Bitlles, coses que passen de vegades en els pobles, no? La Unió Esportiva Riu de Bitlles, i al final, no sé, president, si un doncs diu prou perquè es cansa, no? I de vegades no ens n'adonem, no?, d'aquesta feina altruista que fan els presidents, que de vegades, pel que sigui, ara no es tracta de buscar ni bons ni dolents, doncs un es cansa.
No, evidentment, no es tracta de bons ni dolents, però bueno, hi ha moments, s'han de prendre decisions, llavors bueno, nosaltres sempre hem ficat en valor la Junta actual, el que és el club, hem despersonalitzat el club, llavors bueno, pues, s'han de prendre decisions que són bueno, complicades, difícils, hi ha moltes coses i que s'estaven fent i que nosaltres creiem que poder no era la manera correcta d'actuar, i s'han de prendre decisions, i quan prens decisions, pues, evidentment, a vegades... Pues, bueno, doncs no són fàcils, llavors hi ha un desgast i sí, crec que ja ha arribat el moment de donar un pas al costat.
Cesc, no t'hi vols posar tu de president?
Home, ho faria bé, perquè té l'àvia, eh?
Home, doncs mira, la veritat és que seria una cosa nova, però ho deixo pels que hi entenen i sobretot pels que viuen al poble, que seria potser...
Això és veritat.
Faria de mal exercir,
Això és veritat, no, això és veritat.
Però és curiós, que en llocs petits, que en teoria tot hauria de ser, doncs, anar cap avall, no?, que hi hagi, doncs, dificultats, no?, és una mica curiós.
Bé, això ens hi hem trobat moltes vegades, sí. Mèlic, arreu del país, quan hem explicat històries de clubs centenaris, a més, que haurien de tenir tot el suport del món i que a vegades no és així. No us ho he preguntat, com anem a la classificació, president?
Bueno, ara vam fer una petita ratxa de 3 victòries seguides.
Home, molt bé.
Perquè sabíem que veníem.
I com estem ara?
Bueno, ara estem... L'última visita va ser al camp del líder, vam perdre, però bueno, estem... Ara mateix ens salvaríem. I l'objectiu és salvar-se, perquè aquest club, si algú té... O sigui, tots els presidents, totes les juntes, sense perdre, evidentment, l'Oremus, hi ha com un objectiu que és no baixar de categoria. Des que es va pujar l'any 98, em sembla, no s'ha baixat mai de categoria i, bueno... És una mica, doncs, un petit, no?, la petita cosa que ens fiquem tots com un objectiu, no?, que és salvar la categoria.
Una coseta per acabar, David. En aquest camp, en aquest preciós camp, el president hi deixarà un llegat, el seu, la Junta també, evidentment, és l'únic camp, jo crec que de Catalunya, de Tercera Catalana avall, que tenen videomarcador.
Ah, un videomarcador. Home, això està molt bé.
No sé si el fan servir pel bar, que de vegades deu veure la jugada polèmica. Hi ha el videomarcador i la gent pot veure, i tots els equips que venen es fan una fotografia quan venen a jugar, perquè, esclar, hi ha un videomarcador i, a més a més, hi ha una esportivitat màxima amb el fet que, per exemple, el primer equip, doncs, els jugadors no cobren, que això és molt important, que és una decisió també que va prendre el president Àngel, doncs, quan va agafar el càrrec, que són detalls que diuen una mica com funciona tot plegat.
El camp dels arbres, eh? Ja li dieu?
El vell.
El vell és el camp dels arbres i aquest és el camp municipal.
El municipal.
M'agrada molt el nom de camp dels arbres. Em sembla molt poètic i m'encanta.
Ara és un parc.
Sí, doncs m'agrada molt.
I si fan concerts?
Doncs mira, sí. Per tant, és una zona molt estimada, entenc, per la gent de Sant Pere de Riudevitlles, clar que sí. Molt bé, president Àngel, que vagi molt bé el que queda de centenari i acabar bé aquest mandat. Molta sort amb la temporada, també, i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres, sí, home. Esperem que l'objectiu sigui aquest.
I tant que sí.
I molta sort a tothom.
I Cesc Freixas, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. I ara guanyar. Feu-vos-ho com vulgueu, des de Sant Pere de Riudevitlles, mobilitzeu-vos, perquè ja sabem que això aquí és una batalla entre pobles, i el que aconsegueix mobilitzar més gent per votar el seu himne, doncs acaba passant a la gran final. Ens quedarà, Mèlic, encara un himne més per presentar, que serà el cap de setmana que ve, i tancarem mes de febrer, oi?
Correcte, així serà.
Vam sentir ja l'himne de la penya blaugrana amb un meló, avui el del Club Esportiu Riudevitlles, setmana que ve últim himne candidat. Cesc, una abraçada ben forta i també per la gent de les Terres de l'Ebre en aquest dia tan ventós.
Moltes gràcies.
Fins la propera, gràcies. Mèlic, fins la setmana que ve.
Molt bé, bona tarda des de l'Alt Penedès.
Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol
catradio.cat/himnesfutbol
De seguida cap al joc amb el Barça, i perquè és a punt de començar, abans situo marcadors. Confirmem la victòria del Getafe, primera divisió, contra el Villarreal.
El Villarreal no ha pogut amb el Getafe, sorpresa al Coliseum, Getafe 2, Villarreal 1.
Del futbol internacional, alguna cosa destacada a aquesta hora?
Que ara 6:45 comença un altre partit de l'FA Cup, 7 de final, Aston Villa-Newcastle.
Segona divisió.
Empat entre el Burgos i el Cádiz 1-1, ara 6:45, Cultural Saragossa.
Recordeu que està jugant la penya a la pista del Saragossa i de moment està guanyant, Macià.
Sí, va portant el partit sempre per davant, 19-23, 4 punts, Ricky Rubio 6 Adam Hanger.
Recordem, últim partit de la penya abans d'estrenar-se la Copa, dijous, quarts de final contra els anfitrions, contra València. I en rugbi, sis nacions, partit al descans, la Calcuta Cup entre Escòcia i Anglaterra.
De moment molt clar per la selecció que avui juga de local, per Escòcia, que està guanyant 24-10.
Què fa el Barça d'handbol? Per cert, acabat ja el seu partit o encara no?
No, a punt de fer-ho, farà d'aquí un minut. Guanya de 10 a la pista del Valladolid per 27-37. El partit que sí que s'ha acabat és el del Granollers femení a la pista de l'Sporting La Rioja. S'acaba la ratxa de 4 victòries consecutives de les vallesanes a la Lliga, que han acabat caient per 27-23.
Algun marcador més, Oriol?
Mira, d'hoquei patins, bones notícies pels equips catalans que estan jugant a la WSC Cup Women. El Voltregà continua guanyant el seu partit contra el Noisy Le Grand. Ara ja la segona part ho fa per 3-0, però aquí t'hi sumo també que el Sant Cugat està guanyant a la pista del Cotràs per 0-1 a 4 minuts i mig per arribar al final de la primera part.
És l'anada dels quarts de final de l'Europa Cup, la segona competició europea en categoria femenina.
I el Cerdanyola, bones notícies, tot i que ja no es pot classificar per la següent ronda de la Champions femenina d'hoquei sobre patins, ha acabat guanyant el Tricino per golejada. Al final, Cerdanyola 3, Tricino 0, i un marcador de l'hoquei Lliga també d'hoquei. En aquest cas, victòria del Noia Freixenet per 0-2 a la pista del Ribàs.
Cap al Johan.
Barça, Espanyol, Badalona. Els partits dels equips catalans a la Lliga F, el tot gira.
Partit que acaba de començar ara mateix, el Johan, Barça-Eibar, el Barça líder, 54 punts, 10 per sobre del Reial Madrid, que és segon, l'Eibar és 13, 17 punts, 8 per sobre del descens. Avui, primer partit sense Catacoll, recordeu, lesionada, un mes de baixa, se suma la baixa també de Laia Alexandri. Johan Cruyff, Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Susi Sala, bona tarda de nou.
Bona tarda.
El partit acaba de començar, vinga, som-hi amb els 11, Ripo.
Gemma Font a la porteria, evidentment, per la lesió de Catacoll a la defensa. Marta Torrejón, Paredes, Aixa i Brooks. Al mig del camp, Patri, Alexia i Quica. Bandes per Clàudia Pina i Salma. En punta, la màxima golejadora, Eva Peyo.
11 de l'Eibar.
Laura Martín a la porteria, defensa de 5, Camino, Carla, Mireia, Belém i Garazi a la defensa, Altonaga, Iribarren i Patri Ojeda al mig del camp, dues puntes, Carmen i Yara.
Qui xiula avui?
Doncs mira, t'ho diré perquè no m'han donat el full d'alineacions. Ara t'ho demano.
Ara busquem, no pateixis. Susi, a priori, partit fàcil, però esclar, arriba en aquest moment en què el Barça va perdent llençols a cada bogada,
Sí, doncs sí. De tota manera, presenta un equip amb moltes garanties avui, El que potser em sorprèn més és que Marta Torrejón jugui de lateral, que és la seva posició, diguéssim, que ha jugat tota la vida, però que s'ha reconvertit en central, i en canvi Aixa, que és la que habitualment actua com a lateral, en aquest cas jugui com a central esquerrana. Mm. Veurem si és una prova que avui vol fer Pere Romeu per intentar suplir aquesta baixa de Laia Alexandri, que li donava joc tant al central com al pivot defensiu.
Recordem setmana neta pel Barça, la que ve, que això, tal com està el calendari, és important. No tenen Copa, no tenen Champions. Granada-Barça, partit de Lliga, dissabte de la setmana que ve, i després sí que vindrà l'anada de les semis de Copa. Recordem que hi haurà enfrontament català, Badalona-Barça. Això serà dijous 12 de març. Just 15 dies abans de la tornada, i després sí que ja tindrem Champions, presumiblement amb el Real Madrid. Després en parlarem, perquè el Madrid ha d'acabar de fer la feina contra el París aquesta setmana, en el partit de tornada, on guanyar l'anada 2-3. El partit ja en marxa, aquest Barça-Eibar, i també dos quarts de set ha començat a Can Dragó, primera ref masculina, el partit de l'Europa contra el Tarazona. Hi tenim el Sergi Camps. Hola, Sergi.
Què tal, David? Hauria d'haver començat, encara no, Jugadors ara prenent posicions, acaben de sortir a la gespa, el partit anirà amb uns minuts d'endarreriment.
Molt bé. 11 de Dai per jugar avui contra el Tarazona?
Doncs mira, Flera a la porteria, defensa per Guillem Rodríguez, Àlex Cano, Fran Gil i Escoruela, mig del camp per Meixac, Caravaca, Nane i González, i doble punta amb Jordi Cano i Vacas.
Recordem que l'Europa fa molts partits que no guanya, que no aconsegueix la victòria.
Sí, té una mala ratxa. A veure, alguns podrien dir, des que va coincidir amb l'exili a Can Dragó, doncs home, va començar una mica abans, però en qualsevol cas és quart, està en posicions de privilegi, està a 6 punts del líder, té punts de marge sobre les posicions ja que queden fora del play-off, però sens dubte l'Europa doncs ha d'aconseguir una victòria per trencar aquesta mala ratxa.
L'Europa que avui necessita la victòria en el segon partit que juga a l'exili a Can Dragó, perquè ja havia jugat també la bòbila quan no estava a punt la gespa. Avui segon partit a Can Dragó, el primer el va jugar la setmana passada davant l'Hèrcules, en divendres. Van empatar a última hora, guanyaven el partit i li va empatar l'Hèrcules pràcticament en temps afegit. Avui, partit davant del Tarazona. Què t'està semblant, Can Dragó?
Doncs mira, jo que faig la comparativa amb el Nou Sardenya, realment hi ha menys caliu. El camp està bé, evidentment la gespa és natural, perfectes condicions. Els gols estan a prop de la gespa, això no canvia, però lateral, tribuna, això sí que està més lluny, i el caliu del Nou Sardenya, evidentment, aquí no hi és.
Bé, doncs partit que comença ara de seguida, aquest Europa, Tarazona, que va amb força retard. Veiem imatges, per ser a Esport 3, que em fa avui la transmissió. Primera rematada, primer xut entre els tres pals del Barça, el Johan.
Sí, ha estat un xut multivint i ara busca el primer al Barça. Era Salma des de la banda dreta. Ha arribat abans Belén per tallar. Hi haurà corna el primer del partit. I això que deia abans la Susi Daixa com a central, si no m'equivoco, ja ho va provar la setmana passada al camp del Ducs de Logroño, perquè l'Alessandria estava lesionada i va complir amb notes. Sí que és cert que va ser un partit molt plàcid pel Barça, que va guanyar 0-3, però crec que ens haurem d'acostumar bastant a veure la jove jugadora com a central.
Sí, i també un detall. Alexia li ha cedit avui el braçalet de capitana al Barça Torrejón.
Sí, tens raó. De fet, s'ha fet un minut de silenci abans de començar el partit per la mort del seu pare la setmana passada, i també han sortit les jugadores amb una samarreta donant suport a Laia Alexandri. Recordem la jornada de gravetat, es perd tota la temporada i a l'inici de la segona. Laia Alexandri és baixa, també ho són Aitana, que ha de tornar d'aquí poc, i també Mapi León, que s'està recuperant del turmell, que de fet les tinc aquí a prop.
Estan, ah, sí?
Aquí,
mirant el parc. Catacoll.
I Catacoll. Catacoll són 4 setmanes, això vol dir Ripo, Casper, quins, mira, partits?
Eibar, Granada, el partit de Copa d'anada contra el Badalona i el Depor, i si mirem el temps, quan passin 4 setmanes hi ha la tornada de la Copa. Llavors allà el Barça haurà d'avaluar si està al 100% per competir.
Per tant, quarts de Champions hi arribaria, no?
La intenció és que arribi.
D'acord.
En principi és un mes, li van fer una artroscòpia al genoll esquerre, al menisc del genoll esquerre. En principi això és un mes, i això va informar el Barça, i en principi, com dèiem, ha d'arribar pels quarts de la Champions.
De fet, Susi, Gemma Font ja l'hem vist, Pere Romeu acostuma a fer, això d'alternar, sí, porteria a la Lliga, i vaja...
I ben fet, perquè et trobes amb casos com aquests, que una lesió, una expulsió, necessites...
Està rodada.
Gent rodada, i... Que és difícil també tenir una portera rodada al Barça, perquè t'ataquen tan poc que, sí, pràcticament...
Clar, és la competició, la Lliga, precisament, on et xuten menys.
Clar, i si jugues contra el Real Madrid, doncs potser t'arriben més, però l'Eibar, el Dux, Logroño, tots aquests equips a la part baixa, és difícil que et xutin.
Bé, per cert, he vist ja que Can Dragó ha començat el partit, amb retard, però ha començat, Sergi?
Sí, senyora. Minut 2 de partit, empat a 0, primera ocasió clara de l'Europa, un xut de Jordi Cano des de la frontal, des del verd des a esquerra de l'àrea, després d'obrir un córner, la pilota ha marxat llepant al pal de la porteria d'Amigo, el porter del Tarazona, que es diu així. De moment, però, sense gols a Can Dragó, empat a 0.
A la primera masculina també ha començat el Sevilla a l'Avés, minut 7, 0-0, i a segona també minut 7, Culto 0, Saragossa 0.
I en handbol s'acaba el partit del Barça, ratifico la victòria a la pista del Valladolid, Valladolid 28, Barça 39.
Què fa la penya Saragossa?
Bé, està guanyant 28-33 tot el segon quart per davant, però amb distàncies, amb marges bastant reduïts.
El cert és que la penya avui la veiem seriosa, i ho dic perquè és una bona posada en escena pensant en la Copa, eh? I no, sí, és una pista fàcil, Saragossa.
I a més estan liderant tota l'estona amb molta rotació de jugadors. Realment, fins que al final del partit no calgui, potser no jugaran junts Tomic i Riqui, per exemple, van jugant separats i va entrant tothom.
Ens quedem el Johan.
Al minut 7 de la primera meitat, de moment poca cosa, ara Pina ho ha tornat a intentar amb un xut des de la frontal que ha marxat fregant el pal. L'Eibar intentava atacar amb una puntada llarga, però ha recuperat ja la pilota. El Barça és Quica, que creua la línia al mig del camp. Quica amb Clàudia Pina. Clàudia Pina veu i troba Marta Torrejón a la banda dreta. Controla la pilota l'avui capitana del Barça. Ara la pilota per Pina, i veiem, Susi, una línia claríssima de l'Eibar. De 5, una altra de 4 i una davantera despenjada buscant alguna cosa, i em fa l'efecte que si no canvia molt les coses, això és el que veurem durant tot el partit.
Sí,
no?
I possiblement, conforme avanci el partit, serà dues línies de 5 tancadíssimes darrere, i el Barça aquest any li està costant una miqueta trobar espais amb equips que es tanquen bé al darrere. La clau està en saber si l'Eibar serà suficientment disciplinat com per tancar aquests passadissos, o si el Barça comença a marcar de ben a prop en el temps, els hi pot caure una golejada important.
Clar, i això, encara que faci el primer el Barça, jo crec que fins que no en facin 3 o 4, l'Eibar continuarà igual.
El tema és quan el fa.
Sí, sí.
Perquè, per exemple, els últims partits que ha jugat al Barça li ha costat
la setmana passada, al descans, el Barça va arribar a 0-0 contra el Logroño. Al final sí que va guanyar per 0-3.
Que el Logroño, però recordem, és... a priori, pitjor equip que l'Eibar, que és el que
està
lluitant.
A la classificació, almenys, sembla que sí.
Ah, vols dir que l'Eibar per tu és pitjor encara?
Va estar un... diria que fa un parell de temporades proposava més que el que està proposant darrerament.
Recordem aquí que va entrenar el seu dia l'Alain Junyent.
Sí.
De fet, l'Eibar, juntament amb la Lama, és l'equip menys golejador de la Lliga, amb 11 gols. Ara ho intenta el Barça, que busca el primer, Clàudia Pina, avançant metres, arriba a la frontal Pina, Pina per Salma, ja dins l'àrea, Salma pot provar el xut, a les mans de la portera Laura Martín, i ara sí que comptem el segon xut de porteria que fa el Barça. Arriba al minut 9 de la primera meitat d'aquest Barça 0, Eibar 0, el Barça que busca sumar 3 punts i posar-li encara més pressió al Real Madrid, que recordem, juga demà al camp de l'Alhambra a les 12, si el Barça guanya avui, líder amb 13 punts de marge.
El Madrid, que recordem-ho, jo crec que deu tenir una mica al cap en la tornada, que jugaran a Valdebebas, d'aquest play-off de la Champions, van guanyar 2-3, no sé si vas poder sucibir el partit.
No, no el vaig veure, aquest.
2-3, guanyaven 1-3 i els van fer un gol a última hora, que obre una mica l'eliminatòria, però vaja... En principi, el Madrid ho tindria de cara per passar a la següent ronda quarts i enfrontar-se al Barça, no?
En principi, sí. A més, jugant a Valdebebas, jo crec que tenen aquest punt d'avantatge de jugar a casa.
París, recordem que no és PSG, eh?
No, no és...
Altre club.
Són dos clubs diferents. I el Madrid sí que és cert que continua a molta distància del Barça, però cada cop s'està conjuntant més, té millors jugadores, per mi, cada any, almenys en quant a noms, va pujant el nivell. I crec que sí que té equip per superar...
No veus una eliminatòria fàcil, Madrid-Barça, a quarts de final?
Tal com està el Barça ara, diré que potser és de les cops que estarà més igualada. Estarà més igualada. Veurem també qui recupera el Barça, eh? Per mi, Mapi León darrere és una peça clau. Sense Laia Alexandri, per més que s'estigui provant a Aixa Càmera i algun altre jugador del B... està a molta distància. Marta Torrejón segurament no té aquesta punta de velocitat que potser aquests partits requereixen i que tenen les davanteres del Madrid, i pot ser una eliminatòria una mica més igualada.
El minut 11, de moment el Johan 0-0, Barça 0, Eibar 0, passo per Can Dragó, de moment també empat a 0, alguna ocasió per l'Europa?
Doncs mira, una segona que ara t'explico, però deixa'm que abans picarà una falta de l'Europa interessant des del carril esquerre, zona de mitjos, minut 8 de la primera, empat a 0 entre l'Europa i el Tarazona. Serà o Andant amb la cama dreta o Escoruela amb la cama esquerra, l'àrbitre que posa ordre d'interior de l'àrea, i va Escoruela, finalment no fa la finta, serà Andane, tampoc, l'àrbitre no es decideix a xiular, ara sí que ho fa, els jugadors que ara sí que la piquen, ara no, ara sí, Escoruela la pica, la pilota mal llançada pel lateral de l'equip de Gràcia, marxa servei de banda aquesta pilota favorable a l'Europa. La pilota encara s'hi va, compte que pot ser bona, torna a ser servei de banda favorable a l'equip de David Benítez. Et deia, David, abans, la primera ocasió, un xut de Jordi Cano des d'Alberta, que és esquerra de l'àrea, doncs ha tingut una segona ocasió a l'Europa, un xut des de la frontal de Caravaca, després d'una jugada embolicada, un refús, la pilota, però, ha sortit per sobre del travesser de la porteria d'Amigo. De moment, intercanvi de possessions al mig del camp, sense massa domini clar de cap dels dos equips, però l'Europa una mica millor.
Com fa un natural aquest porter, li diuen, ah, Amigo.
Correcte, correcte.
Pensava que en Xevi la paria abans, eh? He anat esperant, no, li he donat marge, però no.
S'ha de mira, diversificar.
Pel Xevi m'he guardat el nom de l'àrbitre.
Què es
diu? El senyor que està impartint justícia avui a Can Dragó, Xevi, es diu Alexander Ivailov Angelov. I no estem parlant d'una pel·lícula d'aquelles de la Guerra Freda.
És de Centelles?
No, home, no busca, sé d'on és,
busca,
però...
Busca'm de quin col·legi és, home. Deu estar escrit a algun col·legi, dic jo.
I acaba segur. De marcar el Barça femení, obre la llauna, em sembla que ha estat Clàudia Pina, amb un xut amb la cama esquerra des de dins de l'àrea, fa el primer al Barça després d'una molt bona jugada. Barça 1, Eibar 0, som al minut 15 de la primera meitat.
La passada filtrada per Clàudia Pina, no està en fora de joc.
És pejor, eh?
Ah, és pejor, és pejor. Sí, 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 és pejor, és pejor. És Peyor, que anant a l'espai és imbatible, això sí.
Sí, és una jugadora que potser et diria que és de les millors jugadores que aprofita aquestes diagonals, aquest espai interior. Molt bé la passada, també. Al minut 12, 1-0 ja pel Barça, això pot ser una sèrie important.
El rècord de golejada d'aquesta... No, no dic que sigui el cas, que potser sí, no ho sé, però el dia de més gols...
0-8, em sembla?
No, més.
Aquell 12-1, no?
12-1,
sí. Aquesta temporada?
El 12-1,
sí, 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 contra el Madrid Club de Futbol. Que
això mateix, que ens va obligar, de fet, a revisar quin era el rècord. El que passa que hi ha golejades, clar... La Lliga Femenina té, diguem-ne, un passat on encara hi havia més diferències.
En Marc Andrés em va trobar de molt friquis, però
sí, de hi havia una bogeria, sí, hi havia una cosa molt, molt bèstia. Bé, en fi, doncs marca ràpid el Barça.
Un Llevant 19, Tortosa 0, el 99.
Això mateix.
Bueno, però això estem parlant de, no sé, és que jo potser
anys
jove
80,
i tot.
Anys 80, potser, no ho sé.
Això ha de ser 90 o 2000.
El 99.
Ah, doncs tampoc fa tants anys. Aviam. 27 anys. 1-0, ha marcat Peyor pel Barça, Barça 1, Eibar 0. Ens deies, Sergi Camps, empat a 0 a Can Dragó.
Minut 10 de la primera meitat a Can Dragó, empat a 0. L'Europa una miqueta millor, ara sembla, però, que el Tarazona enllaça dues o tres possessions. Ara ha fet una centrada lateral interessant que ha acabat en res. De moment, intercanvi de possessions entre els dos equips, però una miqueta millor l'Europa.
I confirmem que Aleksandar Ivailov Angelov és búlgar, però és del Col·legi Balear.
Ah, és del Col·legi Balear, eh? Sí. Per tant, un búlgar arbitrant avui, mira, com si estiguéssim allò en competició europea, eh? L'Europa jugant avui contra el Tarazona. Per cert, que en el mateix grup de l'Europa i dels catalans, del Nàstic i del Sabell, també hi ha un altre partit en joc que està jugant l'equip que, de fet, està just per darrere de l'Europa, l'Algesires.
Sí, és l'Algesires. Ara l'Europa 38 punts, l'Algesires 34 i empat a 0-0 contra el Torremolinos a casa, minut 16.
I és lògic que l'Europa el xiuli un àrbitre europeu.
Clar, això també és veritat. Clar. Això vol dir que serà un àrbitre casolà, no? El Nàstic, per cert, juga avui a les 9, eh? Nàstic Betis, Betis Deportivo, a les 9 de la nit, el Sabadell, el líder, que jugarà demà al camp de la Eivissa, partit a les 4 de la tarda. Passo pel bàsquet, està jugant la penya, ho fa a la pista del Saragossa, som ja al segon quart, eh, Macià?
Sí, exactament, estem a un minut pel descans, falta de Washington pel Saragossa, 30-38, el Joventut, màxima diferència ara mateix.
Molt bé. I en rugby, 6 nacions, ja està en marxa la segona part. Compte perquè Xevi es manté la sorpresa. Escòcia ara mateix guanyaria la Calcuta Cup, que és el que hi ha en joc sempre quan juguen anglesos i escocesos, i està caient Anglaterra, que això sempre... Home, Escòcia es viu amb passió, a Edimburg, a Murrayfield.
És que està sent molt superior a la selecció escocesa, tot i que ara ha retallat amb un cop de càstig Anglaterra el 24-13. Anglaterra, que està jugant amb un jugador menys per l'expulsió a la primera part d'Arundel i que ho té molt complicat per remuntar aquest partit amb aquest 24-13. Encara queda moltíssim, però 25 minuts i d'aquí uns 5 minuts recuperarà el jugador expulsat, per tant jugarà amb igualtat de condicions.
Recordeu que fa una estoneta hem seguit a la Lliga de Rugby, a la primera divisió, divisió d'honor, el duel català entre Barça i Santboiana. Ha guanyat la Santboiana 18-22 a la Teixonera, al camp del Barça, que seguirà una jornada més com a cue i a falta d'una jornada per tancar la primera volta. Crec que l'Oriol Corral té protagonistes.
Doncs sí, David, sóc aquí amb el Marcel Peña i amb el Zach Chambers després de la victòria de la Santboiana per 18-22 contra el Barça. Zach, una primera part que ha començat dominant la Santboiana. Com heu vist aquest inici?
Doncs, com és un derbi català, volem sempre entrar amb les màximes, a la màxima intensitat. Imposar-nos, perquè sobre els últims partits hem estat no entrant amb tota la intensitat que hauríem de fer. I crec que és molt important començar amb aquesta intensitat, perquè si no, ja comences amb un peu per davant i obligues a l'altre equip a que estigui una mica més en pressió ja a l'entrenar la segona part.
I Marcel, just abans d'acabar la primera part, abans del descans, retallàveu distàncies. Ha servit això de motivació per la segona, que ha estat molt més igualada?
Sí, no, la veritat que hem aprofitat la mitja part per baixar una miqueta la tensió nostra, de dir, de voler guanyar, jugar una miqueta més al nostre joc, plantejar bé el... com volíem afrontar la segona part i potser per això aquesta segona part hem estat allà més igualats i hem estat intentant remuntar i al final no ha pogut ser, però bueno.
I segueixo amb tu, Marcel. Final molt obert. Al final semblava que la Santboiana rematava el partit, però us heu tornat a posar molt i molt a prop quan quedava poc temps al marcador. Us heu vist amb opcions?
Sí, no, els últims 15 minuts o així estàvem a les seves 22, atacant, estàvem jugant bé, hem tingut un parell d'errors que, bueno, són desafortunats, però estàvem allà i la realitat és que ens veiem amb moltes opcions, però, bueno, no ha pogut ser.
Ja que el Barça no es rendia.
Bueno, jo crec que el Barça sempre és un rival molt, molt, molt fort, sobretot als derbis catalans, perquè no importa si un va primer i l'altre va últim, sempre és un partit que ningú sap qui va guanyar, perquè tothom el vol guanyar, tothom vol tenir aquesta possibilitat de dir que hem guanyat i que és amic equip de Catalunya. Així que, per mi, personalment, és els meus partits preferits, perquè sempre volem guanyar, ens coneixem entre tots ja d'altres partits, de coneixem de que són petits, i, bueno, amb els nervis dels últims minuts, perquè semblava que anaven a entrar en l'última jugada, però, per sort, hem pogut relaxar-nos una mica, agafar els cops de càstig per treure's la pressió i després ja matar el partit en els últims minuts i treure-la fora.
I ja per acabar, us defaig els dos. Queda només un partit de la primera volta. Com afronteu aquest últim partit i després el pas a la segona fase de la competició? Començo amb tu, Zach.
Doncs ara, amb aquest últim partit, encara tenim possibilitats de poder passar al grup de dalt, així que aquest és el nostre objectiu. Però si no, doncs a donar-ho tot i a començar amb la segona volta i ja està.
Marcel, com ho afronteu vosaltres?
La setmana que ve tenim un partit molt important on hem de treure punts sí o sí, com sigui, i després ja... Quan comença la segona volta, sabem que cada partit serà una final. Serà molt dur, però bueno, ens prepararem per aquestes finals i jo confio que ho tirarem endavant.
Perfecte, moltes gràcies.
A tu.
9 minuts i a les 7 de la tarda tanquem línies amb la Teixonera després d'aquesta victòria en el duel català de rugbi de la Santboiana al camp del Barça. 6 nacions de rugbi, ja que parlem de rugbi, encara guanya Escòcia, eh?
Sí, 24-13, però ara la jugada està molt propera a la zona de marca d'Anglaterra i veurem si decideixen fer cop de càstig o decideixen seguir la jugada. De cop de càstig en cop de càstig va sumant de 3 en 3. Això, ara perdent 11, potser no els hi servirà de gaire. Per tant, si decideixen jugar i intentar fer l'assaig, podrien arribar a ser 7 punts per intentar situar el 24-20. Tot i això, encara queda molt temps, queden 22 minuts. Ara estan decidint si la pilota serà de jugada o de cop.
Mira,
de càstig, 24-13.
Mentre ho decideixen. Últim segon, segon quart, bàsquet, la penya a Saragossa.
2-1, arribem al descans amb una cistella que no entrarà i la penya dominant de 7, 32 a 39. Amb 11 punts de Cameron Hunt, 6 de Ricky Rubio.
32-39, per tant, bona penya avui, la que estem veient a la pista del Saragossa. Recordem que la penya, la tindrem a la Copa dijous que ve, davant de València. Quan juga València aquesta jornada? Juga demà?
Sí. Ara t'ho confirmo, diria que sí. Val, però ara t'ho confirmo.
Ara parlo de memòria.
Sí, sí, juga demà, segur. Mira, amb el Morabanc Andorra, demà
amb l'Andorra.
Sí,
amb
sí.
Andorra. Molt bé, doncs veurem també quina Andorra veiem, si fan rotacions, si pensen en la Copa. Per ells és important perquè són els anfitrions, a més estrenant el Roig Arena en un gran torneig. Ves que hi ha VAR a Can Dragó,
sí.
Què està passant?
Hi ha penal a favor de l'Europa, unes mans d'un jugador de l'equip visitant a dins de l'àrea. L'àrbitre no ho ha dubtat, ha xiulat la mà, els jugadors del Tarazona se l'han menjat. Ja l'àrbitre està revisant l'acció, el monitor de VAR. Veurem què delibera l'àrbitre, ho ha tingut molt clar la primera impressió. I ja veiem Jordi Cano, que està al costat de la pilota, disposat a picar aquest penal quan la decisió es prengui, si és que finalment cau de la banda de l'equip de Gràcia.
Ja sabem com va això del VAR, low cost, a la primera ref i també a la Lliga F, que clar, els hi passen les imatges que tenen de realització des de Madrid, i a vegades no són del tot nítides. De fet, nosaltres les estem veient ara mateix a través d'Esport 3, i aquí el dubte és veure si la falta és dins o fora l'àrea.
Sí, miren, no? Tota la jugada i hi ha dubte si és dins o fora, eh?
Bé. Doncs ho està mirant l'àrbitre, a mi m'agafa l'altra banda de la meva posició.
També miren si hi ha un fora de joc, que jo crec que no n'hi ha. I el que miren són aquestes mans, unes mans dins l'àrea, eh?
Ah, sí,
unes
que
mans dins l'àrea.
Que
miren...
dins,
sí, sí. Això sí. Ara, si ens han ensenyat tantes jugades, no. El que miren és si hi ha unes mans dins l'àrea i la sensació que tinc és difícil de veure. Sí, home, sí, és molt oberta. És molt oberta, és el braç extès i talla la centrada. Jo crec que hauria d'assenyalar mans i, per tant, penal.
Mira, l'àrbitre es treu els auriculars, fa gestos amb els seus companys... Els assistents, amb el que té més a prop, marca el símbol del VAR, diu que no hi ha res, anul·la el penal, per tant l'Europa que es queda sense aquesta jugada d'11 metres.
No veieu les mans?
Sí.
A mi m'ha semblat que sí.
Clara. Sí, no? Si obre el braç.
Deu veure que toca més el pit que no pas el braç.
Vols
però...
dir que el pit se'n va al braç?
És que
en tot cas, la presa
són bastant dolentes.
Que és la mateixa que veu l'àrbitre, eh? El bar.
Clar,
el que
t'ensenya
és la mateixa que veu l'àrbitre.
O milloren aquesta, amb tots els respectes, aquesta merda de bar que hi ha a la Primera Federació.
Totalment.
O sempre
és que
estem venuts.
Portem tot l'any així, eh? I cada partit o cada jornada hi ha imatges d'aquestes que no s'entenen o no es veuen bé i, clar, l'àrbitre ha decidit...
Perquè ara tu no pots dir que l'àrbitre que és un escàndol, perquè és que tampoc ho sabem.
Potser
a mi em sembla que és penal.
Potser
però...
és pit, eh? Potser és pit.
Pot ser que sigui el pit, pot ser que sigui el braç. No?
La cosa és que, si toca primer
per
pit,
molt que sigui
braç,
pit o
no és penal.
Si no són clares o si no es veu bé, és molt difícil prendre la decisió.
Clar. I en cas de dubte, sempre preval la primera decisió de l'àrbitre, que en aquest cas, Sergi, deies que era senyal
penal. No, però... Sí, sí, vull clar. Dir, en aquest cas, si hagués prevalgut la primera decisió, és assenyalar el penal, per que l'havia vist molt clar el senyor Ivailov Angelov. Per tant, escolta, de moment, m'agrada dir aquest nom, l'aniré repetint durant tot el partit perquè m'agrada molt.
Però vaja, ara, Bulgària és Unió Europea? No dic en conya, que no?
No.
Doncs ja està.
I espera que es diu Borisov, també, al final.
No,
eh?
Si fa un dia i
Angelov Borisov.
Molt bé. Bé, en qualsevol cas...
A veure, un segon. Per temes, fa 20 anys que Bulgària està a la Unió Europea, perquè ara estava pensant... Bulgària està a la Unió Europea, sí, clar. Sí. I després, endavant amb l'Angelov, Sergi. Vinga.
No, anava a dir-te que se l'han menjat els jugadors de l'Europa després d'aquesta decisió, però vaja, el partit ha continuat, la pilota està en joc, arribem ara mateix al minut 20 de la primera, empat a 0, però l'Europa, que ha tingut aquesta possible opció d'un penal, finalment l'àrbitre no ho ha vist clar i no l'ha assenyalat.
I el Johan, recordeu, guanya el Barça, 1-0 davant de l'Eibar, i de fet posa setge per buscar el segon, Ripo.
Sí, n'ha tingut una claríssima amb una de Peyor, que no sé per què no ha xutat, li ha volgut pràcticament regalar el gol a Clàudia Pina, i la portera, Laura Martín, ha tret la rematada. Som al 24 de la primera, continua guanyant el Barça 1-0. La sensació és que serà un partit plàcid un mes per l'equip de Pere Romeu.
És que està jugant molt còmode el Barça a plaer, un, dos tocs.
Mira, espera, que pot arribar el segon. Peyor, retalla Peyor, xuta i acaba traient la pilota a la defensa. Ha tornat a adormir-se una miqueta aquí Peyor, perquè tenia el xut molt i molt clar, a punt d'arribar al segon.
Bé, Peyor, que està en grandíssim moment de forma i encara bo, perquè amb les baixes que té el Barça, recordem que Aitana encara la tenim de baixa i gairebé ens n'oblidem, però Aitana sí, no hi és.
No hi és, i arribarà justeta a final de temporada.
Final de temporada, justet.
Pels partits decisius, que veurem com arriba.
Exacte, no hi és la Alexandri, ara falta Catacoll, i la plantilla és justa. Aquesta és l'altra, són baixes en una plantilla justa. La part bona, Susi, és que, abans ho deies, el planter aquesta temporada està sortint de jugadores, però, a més, que estan aportant un rendiment immediat.
Jo sempre he pensat que quan passa aquestes coses és una gran oportunitat per les jugadores del filial i que moltes vegades no ens sortirien si no es donessin aquestes circumstàncies de lesions, de tenir una plantilla curta, i la veritat és que el filial del Barça... Jo no l'he vist, crec que l'he vist un partit o dos, però tothom en parla molt i molt bé i que la majoria de jugadores estan a punt per fer el salt a primera i, evidentment, totes no podran jugar al Barça, per tant, algunes hauran de buscar-se la vida.
Veig que demanen bar, ho demanen sí. Des de l'Eibar per unes mans dins l'àrea, però jo crec que...
No, jo crec que el Barça...
Perdó, el Barça. Per unes mans... Però jo diria que no els assenyalaran perquè...
En aquesta acció de Peyor hi ha una defensa que ha anat a terra i quan Peyor ha fet el retall...
Però
jo
té
crec
la mà terra.
Té
la mà terra,
té la mala gespa.
Aquí el bar és el mateix que el de la Primera Federació masculina, vull dir que a veure què acaben xulant.
L'àrbitre Andrea Firvida Fernández, ja que parlem d'àrbitres i ja que ho demanaves abans, David, comitè aragonès.
Molt bé, jo crec que no ha d'assenyalar penal perquè, insisteixo, la jugadora de l'Eibar té la mà a la gespa. I per tant,
és la mà de suport.
Recolzada. Exacte, és mà de suport i, per tant, en principi no hauria de marcar mans i no hauria de marcar penal. El 26 de la primera, recordeu, Barça 1, gol de Peyor, Eibar 0, mentre decideixen, passa un moment per Can Dragó, en reacció a l'Europa després de veure que no li assenyalaven un penal que era clar.
Doncs mira, minut 23 de la primera meitat, empat a 0. L'Europa, ara que té la pilota, és Andan, que es fa dos rivals. Que bé, Andan, que bé, el sastre de l'equip de Gràcia. Compte que aquesta jugada pot ser bona jugada per la banda esquerra de l'equip d'Adai Benítez. El xut refusa la defensa del Tarazona. La jugada que mor aquí. El més destacat dels últims minuts, David, una targeta groga que ha rebut Caravaca després d'una entrada, d'una falta tàctica, que en diem, quan un jugador del Tarazona marxava sol cap a la zona de tres quarts. Però l'Europa, de moment, jo crec que ha aguantat el cop moral d'aquest no penal i està, doncs, dominant el partit sense ocasions claríssimes, malgrat aquelles dues que us hem explicat abans, però vaja, està dominant, jo crec, el Tarazona, arribant al minut 23 de la primera meitat.
Decideix l'àrbitre, el Johan.
i diu que no hi ha penal, per tant serà pilota pel Barça el 28 de la primera meitat.
Jo crec que no calia tanta estona, perquè crec que les imatges són molt clares, no?
Aquesta és l'altra, que cada revisió es perden 5 minuts.
Sí, sí.
Ara, no. Afortunadament, hi han deixat enrere allò de que després de cada gol l'àrbitre havia d'anar a veure
sí,
el monitor,
sí,
perquè...
Sí.
Eren partits llarguíssims.
Sí. Bé, doncs no hi haurà penal, no hi ha mans, de Carla, la defensa de l'Eibar, i per tant segueix tot igual. Al 28 de la primera, Barça 1, Eibar 0. Per cert, com tenim el partit de primera, que fa estona que no en fem menció, el partit del Pizjuán.
Mira, amb empat a 0, 0-0 al 29, però el Sevilla jugant amb 10 des del minut 16 per l'expulsió de Juanlu, doble groga, per tant el Sevilla amb 10, 29 de partit, Sevilla 0 a la B0.
I a Morrer fer la nota, el tercer assaig, la selecció escocesa que bloca un intent de drop d'Anglaterra, marxa el contraatac sol al jugador escocès, marca i a més transforma.